Molt bona tarda, benvinguts. Això és SIM Music. Bona tarda, oients de Ràdio Falset, i benvinguts. Això és SIM Music, una mica de música i magazín musical aquí a Ràdio Falset, per ficar-nos una mica al dia, a veure com està aquest panorama. Panorama que Jordi sempre està preparat i que, bueno, avui Jordi i jo... Bones tardes, Jordi.
Bones tardes, Manu.
Benvinguts amb el xurro a la mà.
Home, estem de fira i, escolta, també ens hem deixat portar per aquest ambient de fira de Sant Andreu, ambient de fira prenadalenc, perquè no enganyar-nos. I el programa, home, molt poquet va per aquí, perquè si cas, si hagués de tindre un protagonista a la CM d'avui, segurament seria Liam Peace, que potser no us sona de gaire, però si dic que és el cantant de Jethro Tull, encara us sonarà menys. A alguns, a d'altres potser us sonarà rock progressiu, un tio amb una flauta. Bé, doncs bé, per aquelles coses de la vida, el programa d'avui, el senyor EMP sortirà almenys per dos notícies, per dos grups força diferents. Un fa una versió de Jethro Tull, l'altre no, l'altre és Opeth, perquè ha tret un discàs, i ho hem de dir, tot i que ho direm al final del programa, amb el seu The Last Will and Testament, aquest disc conceptual amb Michael Akerfeld. Jo diria que ha tret un dels discos de l'any, tot i que els discos de l'any de la CIM Music els repassarem de cara al mes de desembre. En aquesta setmana, com us deia, sortirà Liam Peace un parell de vegades. També sortirà i escoltarem una Nadala, en aquest cas en castellà, el Feliz Navidad, amb la veu del Fluk, que és el teclista dels Rammstein. Sí, Feliz Navidad. Primer el cantant li va agradar Entre dos tierres, i el teclista li agradava més, doncs, aquesta Nadala, en el seu disco de Nadales, que la setmana passada jo us vaig dir que acabaríem escoltant alguna cosa. Hem d'escoltar alguna mica de banda sonora, perquè a la Luca Guadagnino, és que em costa moltíssim aquest nom, i ara està molt de moda, després del Challenger i després de All the Bonds, arriba amb Queer Care, la seva nova pel·lícula, una adaptació del llibre del William S. Burroughs, i també arriba amb participació de Trent Reznor i Yati Kurros, que ens arriba per partida doble, però aquesta setmana, Manu, me guardo aquesta setmana, que la setmana que ve, i escoltarem l'altra banda. És que banda sona tampoc, l'altre és un tema principal per una sèrie, això ja parlarem la setmana vinent, i si us porteu, escoltarem la versió llarga, que són 8 minuts, perquè vegueu de què va el tema. Doncs bé, el Trent Reznor i l'Àtico Ross han col·laborat en un dels temes de la pel·lícula, una pel·lícula que inclou molta música dels 80 i dels 90, tot i que està basat en... La novel·la està basada una miqueta abans, eh? I escolta, començarem amb els Disclosure i el Passelio, que acaba de sortir de la presó i que ja té un tema preparat amb aquest duo britànic. O sigui que tenim força varietat. Ah, i me n'oblidava, també de comentar l'anunci de l'Anna del Rei de publicar nou disc, tot i que de moment no ha tret single d'avançament, encara que ha promès que abans que s'acabi l'any, hi haurà alguna cosa. Nosaltres no ens podem esperar tant, i per això, Manu, comencem. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life.
when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with they life. When a fire starts to when a fire starts to when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home.
Doncs anem començant amb aquest single, no sabem si és d'avançament, de moment queda com aquí, com una col·laboració a la que ens tenen acostumats els Disclosures, després de participar amb els respectius singles amb Arachnix i Into Minds. Ara li toca el torn al raper britànic gambià Pasaleo, que el passat mes de setembre sortia a la presó després de 2 anys d'estar-hi per una baralla en un club nocturn al 2018. Va fer el judici, es veu que va ser assenyalat com a culpable i ha passat aquest temps a la presó. Una vegada fora, doncs, els senyors Guy i Howard Lawrence, els germans Guy i Howard Lawrence, que al final són els Disclosure, l'han agafat perquè porti la veu en aquest King Steps. Repeteixo, sembla que no hi hagi LP nou disc dels Disclosure en perspectiva. El seu darrer disc és del 2000, al juliol del 2023, l'Alchemy, i que de moment doncs queda aquest tema perquè vagi sonant. Veurem i estarem molt pendents si Disclosure presenta material al 2025. Aquest 2024 sembla que amb això ja en tindríem prou. Disclosure i Pasaleo, King Steps.
King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Done all of them, man, burn all of them. Fuck all of them, I don't trust none of them. Smokey feed them, cause they're bad-minded. Everybody run when the boogeyman come. Now they wanna do what Simon said. Now they wanna do what Simon said. Anybody gonna play if you want violent? Hard hustle, man push weight, no muscle. Power, I eat, Benachin, you don't know about your luck. You don't like me, you can fuck up. When they hear man, we skirp on the motto. Wave your shift, to the boot in the back, so. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning.
One if it them if it try me. 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 Them boy chat man rob all of them. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavant thing. King stepped in on a bad man thing. All of them.
Si us sembla, anem continuant i ho fem amb l'anunci que ha fet l'Anna del Rei, preparant ja el 2025, dic així, per tant, el tema de gires, el tema de concerts i aquestes coses, perquè ja ha comentat que hi haurà nou disc, tindrà nou disc al mercat el proper dia 21 de maig. Que dius, queda una miqueta, només pel 21 de maig del 2025, però bé, almenys ja tenim nom, és allò de no sabem com es dirà, sí, la criatura és ja The Right Person Will Stay, tot i que algunes fonts apuntaven que es podria dir Lasso. No, finalment serà aquest The Right Person Will Stay, el nou disc de l'Anna del Rei, amb què ha comptat amb la col·laboració de Luke Jack i Drew Erickson, entre d'altres, i sembla que hi haurà single, repeteixo, abans que s'acabi al final de l'any, però com que la notícia té tant pes, doncs deixem dir-la ara, i ja escoltem alguna de les col·laboracions que ha fet l'Anna del Rei amb altres artistes, no que ella com a artista protagonista, sinó sent l'altre artista, és el tema que escoltarem aquesta tarda, de Rob Grant, amb la veu de l'Anna del Rei, això sí, amb remescla de Anna, amb mayúscula i dos N's, una artista que, déu-n'hi-do, quan agafa un tema i unes quantes voltes li dona. Per tant, doncs, però, la notícia és que l'Anna del Rei ja anuncia que el 2025 hi haurà nou material i que portarà aquest nom. Després, com és fàcilment imaginable, ja ha començat a parlar de les dates d'aquest 2025 que estem a punt d'estrenar. Molt pendents, doncs, de l'Anna del Rei, una nova candidata a optar al tron de la nova reina del pop, un tron que la veritat està bastant sol·licitat entre la Taylor Swift o la Beyoncé, que no se'n baixa pas. La tercera en la discòrdia, bueno, tercera o quarta, perquè podríem afegir la Miley Cyrus per aquí, o ara la Charli XCX, que entra molt forta. En la part més tranquil·la, més estrictament pop, trobem la Lana del Rey, que mostra les seves cartes, i la del 2025 es diu The Right Person Will Stay. Però nosaltres ens quedem amb aquesta col·laboració amb el Rob Grant, amb una remescla d'Anna.
Hold on me.
Anem a parlar ara d'una banda sonora, la darrera pel·lícula de... A veure si ho dic bé, Manu, que sempre ens ho pego amb aquest nom. De Luca Guadagnino. A veure si ara agafen una miqueta d'embranzida, en surto. Luca Guadagnino. Després dels Challengers, després d'aquell retrat de dos adolescents caníbals, torna amb una versió del llibre de William S. Burroughs, aquest Care, crec que ho pronuncio bé, si no ja em disculpareu, protagonitzada pel darrer James Bond, el Daniel Craig, en un paper força, força curiós. Tota la pel·lícula ja és bastant al·lucinat si estem parlant d'un llibre del William S. Burroughs, perquè es fa una idea en l'edició definitiva publicada el 2013 per part d'Anagrama, del llibre Care. Expliquen que l'obra està escrita el 1952, però no es va publicar fins al 1985, degut a que és la seva franca plasmació del desig homosexual. Care... és una obra primerenca de William S. Burroughs, que és al mateix temps un descarnat autorretrat narratiu, una història d'amor brutalment realista, una grotesca fantasia tragicòmica i una enginyosa novel·la política. Un llibre que proporciona claus fonamentals per entrar-se en l'univers de William S. Burroughs, que és el conegut sobretot per l'esmorzar despullat. A part de els cartes de l'ayahuasca o els hipopòtams es van coure en els seus tancs. Per situar-nos una mica i perquè vegueu de què va el tema, el Queer està ambientada en un immens suburbi, continuo encara amb l'argument de la novel·la, en un immens suburbi que Burroughs definiria més tard com la interzona i que abarca des de la ciutat de Mèxic, capital del delicte, fins a Panamà. El seu alter ego és l'escriptor Lee, que deixeix una tela amorosa entorn d'Allerton, un jove ambigu i indiferent com un animal. Deambula per locals cada vegada més sòrdids en els que pul·lula una fauna en estat de descomposició i en aquestes excursions, com un picar alienat, ens regala una mica de saviesa, unes mostres, unes cuines de negríssim humor negre. Per resoldre les seves obsessions mortíferes sexuals, Lee parteix amb el seu amic a la recerca de l'ayahuasca, una droga absolutament capaç d'atorgar el control total de la ment i que per això és molt codiciada tant per Rússia com els Estats Units. Si estem en 1950, estem parlant de la Guerra Freda. I també l'ayahuasca és molt codiciada per tot addicte, disposat a abismar-se en tots els perills, com un sant o com un criminal amb un ordre de recerca i captura. Lee no té res que perdre. En aquesta novel·la aflora per primera vegada el paisatge al·lucinat que avui tot l'actor reconeix en el món particular de William S. Burroughs. Doncs bé, imagineu-vos, aquesta és la base de Guadagnino i a la banda sonora hi trobem altra vegada el Trent Reznor i l'Atticus Ross, que ja han col·laborat amb el director després de Challengers. I la sorpresa arriba en que el que entengues el single d'avançament està... És un tema, ja veureu, molt bonic, perquè és un tros de balada que canta l'Omar Apollo, que també surt a la pel·lícula, d'acord? Surt en una de les escenes, almenys em sembla, de la pel·lícula. Repeteixo, sembla que el paper del Daniel Craig és espectacular i en el paper d'Eugene Allerton, l'altre protagonista, hi trobem el Drew Starkey. De la banda sonora, permeteu-me abans d'escoltar aquest tema una mica sorprenent de Trent Reznor i Atticus Ross, potser no tant després del que van fer a Soul, que també van acabar fent un tema molt pop, afegir que a la banda sonora d'aquesta pel·lícula s'hi pot escoltar almenys al tràiler d'avançament, una versió molt particular de la Sydney O'Connor del tema All Apologies dels Nirvana. Però a part també es pot sentir el Com es You Are, tot i que no té res a veure amb el temps, amb la història, en el temps en què s'explica el llibre. També s'hi pot escoltar el tema Marigold dels Nirvana una altra vegada. Després hi ha coses més normals per la geografia del text, un cintí de Los Panchos, i repeteixo, aquest tema que protagonitza l'Omar Apollo i que és força curiós. També la participació de Reznor i Ross inclou el tema Bastard Empires, que està interpretada per Caetano Veloz. Veurem, doncs, cap on va aquesta nova participació de Trent Reznor, Ratico Ross i Luca Guadagnino, en què... Escolteu aquest tema perquè és força curiós.
¿Recuerdas al decir que estaba todo en mí y nunca escuché te amo? Yo siempre creí que me harías feliz. No puede ser si tú no me quieres. ¿Qué ser? Te matico. Pasé una eternidad muy lejos de ti y mi corazón sin ti no late. Este vacío rezo que se me vaya. Qué mundo tan cruel donde no me amas. ¿Qué hacer? Te maldigo. Te daría todo, pero de mí no queda nada. Te amo.
I sí, ara toca parlar de Nadales i escoltar una Nadala molt particular. La setmana passada escoltàvem la Nadala que va fer el cantant i compositor d'una banda que als 90 es deien de Alma i Zí, i ara toca el, bueno, el Chris Warwick, i toca aquesta setmana la Nadala del teclista de Rammstein. Sí, a la Flake, Christian Flake Lawrence, un dels membres, bueno, tots els membres de Rammstein són importants, però els teclats juguen una part molt important en les seves composicions del grup. Publica aquest Nadal Flag Fairhead Weihnachten i inclou 16 cançons de versions de clàssics nadalencs en piano, perquè el Flake és el teclista i això és el que fa. Inicialment ell afirma a internet que la seva intenció no era publicar un disc ni molt menys, simplement era fer-li una cançó de Nadal com a present per la seva dona. Un petit apunt cultural, el Nadal a Alemanya es viu d'una manera una mica diferent a la que es viu aquí. Només dir-vos que hi ha botigues de només garlandes i històries de Nadal, d'acord? I estan obertes tot l'any, però bé, ho viuen d'aquesta manera. Doncs perquè s'adoneu, el senyor Flake, el Christian Flake, va fer aquest tema per la seva dona el va penjar a internet i molts fans van demanar si en tindria algun més. Diu que ell va agafar un antic llibre de la Union, que és l'Union Berlin, que és un equip de futbol, i contenia algunes d'aquestes cançons, i ell va agafar i les va intentar gravar amb la seva veu, tot i que no va quedar molt, molt satisfet perquè ell considera que no té una veu molt atractiva. Tot i així, va demanar a alguns col·legues que l'ajudessin i hi va haver gent que per qüestions de temps no va poder i d'altres pues, perquè simplement això del Nadal no els agrada gens, per descomptat. Diu, sí, els que sí que m'han contestat van ser el Joey Kelly, la Doro Page, els Stumplen des de la banda Cornocrator, l'Andrea Huberron o el Misha de In Extremo. Ja veu que hi ha gent de la banda més metàl·lica, però repeteixo, la base instrumental és el piano. Sí que acaba cantant en algun dels temes, el que va ser el primer single, Happy Xmas, War is Over, que és una versió del John Lennon, i algun altre. I, per sorpresa, ara que el disc ja es pot trobar, aquest Flag Fairhead Weihnachten, doncs trobem un que us sonarà una miqueta i que heu sentit unes mil milions de vegades si ja comenceu a tindre una edat, però mira, sempre és curiós. Bàsicament perquè fa uns mesos, si no recordo malament, escoltàvem el Till Lindemann, cantant dels Rammstein, cantant en castellà, i escolta, acabem l'any i escoltem el teclista de la banda, el Flake, també cantant en la llengua de Cervantes. Això és Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. Thank you.
you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
I continuem ara ja entrant en la part més agressiva de l'SM Music amb tres notícies. Dos protagonistes pelien pis d'aquella manera perquè no és el protagonista, però Jet O'Toole, la seva banda, acaba sortint a les dos i ella especialment en la darrera i última del dia d'avui. La primera és aquesta versió, arriba una mica tard perquè es va publicar a començament el 14 de novembre i estem al final, però m'ha sorprès i volia compartir amb tots vosaltres aquesta versió dels Heavy Doom, la banda The Sword, aquests americans que han agafat aquest tema de Jet O'Toole i l'han passat pel seu propi sedàs i a més funciona de single d'avançament del que ha de ser el Aqualung Redux, que un disc que al seu dia va vendre, bueno, és un disc de 1971 perquè ens fem una miqueta la idea, alguns no havíem ni nascut, i que va vendre al voltant de 7 milions de còpies quan encara importaven les còpies físiques. Perdó. En aquest Aqualung Redux doncs s'ha demanat l'acompanyament de altres bandes que facin una mica d'acompanyament de els discos clàssics, i en aquest cas el segell de Magnetic Age treu aquestes Redux sèries en què s'acompanyen alguns dels discos més importants per altres bandes. Penseu que de Redux n'hi han de tan coneguts com el que es va fer per al Supernova de Soundgarden, entre d'altres. Perquè us feu una idea, els The Sword ofereixen aquest Locomotive Breath, que és un dels temes més coneguts. Perquè no, si per, hi ha algú que no ho sàpigui o estigui una mica despistat, els Jet O'Toole eren coneguts per fer un rock progressiu acompanyat moltes vegades de la flauta de Ian Peace, que era el seu cantant i compositor principal, i que a vegades doncs, també s'ocupava de la flauta. Altres bandes que també participen en aquest Aqualung Redux, hi ha el Chris Goss i l'Alan Johannes, coneguts de l'escena Stoner, que s'encarreguen d'Aqualung, o els My God, que s'ocupen de... els Big Kiss in Nowhere, que s'ocupen de My God. O també uns que crec que fins i tot hem arribat a sentir aquí a l'SM Music, els Motor Psycho, s'ocupen del Up to Me. Però un dels protagonistes, sens dubte, d'aquest Aqualung Redux, aquesta nova versió del clàssic de Jet O'Toole, són els The Sword, que agafen un clàssic com és Locomotive Breath. Thank you.
shuffling madness on the locomotive breath. From the all-time loser, headlong to his death. Oh, he feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie's the wolf.
I si el disc de homenatge, aquest Aqualung Redux dels Jet Tool, es publicarà el proper 6 de desembre, no res, aquí tomba de la cantonada, hi ha un disc que ens ha passat una mica desapercebut, però que jo tenia moltes ganes de parlar. També és un disc de tribut a un disc molt especial, no és tan vell com el de Jet Tool, però sí que va marcar una època i, bueno, per descomptat que va ser des de l'any, ara no me'n recordo, aquí Manu sí que t'hauré de demanar la teva ajuda si te'n recordes de l'any, si no ara buscaré en un moment, la data de publicació d'un disc que es deia The Shape of Punk to Come.
Això, jo diria que, ara així avui, jo diria 98. Ara
98.
Ara vull buscar.
Doncs bé, el Manu del 98, va ser un d'aquells discos que va marcar l'any. És que tu mires els mires què ha passat amb la banda de Refused i sí, més o menys coneguts, però amb el The Shape of Punk to Come va ser allò que semblava que havien de marcar una època. El Manu es posa la medalla perquè efectivament és 1998. Què li has de dir? Amb algú que fa més de 20 anys que fa un programa d'actualitat musical i ja en feia abans Què li has
no, dit? Hi ha disco, hi ha, no, hi ha, no, no, però bueno, hi ha discos i discos.
Marcat, aquest t'ha marcat.
Clar, és un disco que a mi m'ha marcat. Llavors, bueno, allò que el tens a la ment i saps més o menys, eh? Mm-hmm. Dic, a mi em puc equivocar un any a dalt, amunt. Però sí, sí, l'he clavat, 98, sí, sí.
Doncs és curiós perquè el Manu us podria parlar de tot el disc. Jo només se'm va quedar gravada a foc el New Noise, que és un tema brutal.
Bueno, és el primer que vaig escoltar, també, clar.
I que marca... Jo és un d'aquells temes que diuen quin tema te'n recordes de quan eres joves? New Noise. I quan sona encara la pell... Alguna vegada que l'han fet servir en algun programa de televisió, especialment el Cuiners del Mar Ribas, o el Joc de Cartes, compte, esta setmana, no volia dir, però mira, se m'ha escapat, Manu. Aquesta setmana van encadenar Ozzy Osbourne, Judas Priest, al cap d'un rato sona Prong, que no m'ho creia, dic, com?
Està clar que el que estava ficant música...
Sí, sí, no, jo li vaig dir a Twitter, digué, als teus peus, perquè... No, no, sona Prong i al cap d'una miqueta,
a Queen,
Pantera!
A Queen és això?
Al Joc de Cartes.
Al Joc de Cartes.
Que sí, que només van ser, només
sí,
van ser 30 segons. Però no t'ho perdis, sí. L'endemà...
Bueno, Jordi, jo això... penso que aquí hi ha una mica... Jo,
dijous?
Perquè vaig estar mirant-ho. I aquí hi ha una mica d'història, perquè, clar, el concursant, que estava... Mm. Que és el seu torn, diguéssim, al seu restaurant... Era un metalero, ja ho va dir, no? Llavors, uah, tot el que ficaven de fons, però ja van buscar... Sí, però... és veritat que vaig sentir allà un Broken... És veritat.
Ah, jo,
sí, sí.
Jo... Però el Prong, Manu, és que Prong és una d'aquelles bandes secundàries que dius, si no estàs molt posat, no... Sí que, és un, sí que va ser single, sí que va sonar molt, un secundari de luxe, però quan m'he sentit... I al cap d'un minut sento Pantera, dic, però què està passant aquí?
Sí, sí, amb la Pantera
de,
sí que
de lo bo, lo millor, saps? I dius... Vale, jo no hi havia caigut en això, jo estava per allí i clar, vaig sentir l'os i ja se'm van posar unes orelles.
Sí, sí, doncs era això perquè...
Però no t'ho perdis, vaig un pas més enllà. L'endemà al Cuines, això era el Joc de Cartes, l'endemà al Cuines gairebé va sonar íntegre al Give It Away del Red Hot Chili Peppers.
Give It Away, bueno, però Give It Away ja és més normal.
I va sonar Kiss. Ozzy, Black Sabbath, no confonguem, i Kiss. Ah, dius, aquí algú... Que en sap un rato.
Hauria sonat New Noise, llavors diguem, hòstia...
I jo crec que ha sonat en New Noise, quasi ficaria el foc i potser no em cremaria, potser sí, eh?
Digue, m'ho faràs tornar a mirar.
No, t'ho fas mirar, no crec que ho miris. Ara estem parlant de... No et vull parlar de The Shape of... Bueno, sí que et vull parlar de The Shape of .com, però et vull parlar del Obliterated, mentre que el Redux és una manera de... Com us dèiem abans de... Engrandir un disc, l'Obliterated juga una mica amb la conya perquè Obliterated és borrar. Clar, i és la manera irònica de que les bandes que formen part d'aquest disc rendeixen tribut a un grandíssim, grandíssim disc. I aquí estem parlant de gent com els Quicksand, com els Hell, com els Brutus, amb un deal i ritme brutal. El single que estàvem parlant no el versionen una banda, el versionen dos bandes, els Hitless i els Hornine. Clar, és que és brutal. I després, doncs, els Cool Cave, Igor, que potser juguen, no són tan coneguts, Cult of Luna, superconeguts dins de l'Stoner i metall més fosc, o els Tots d'Amor, en la banda més, no sé si diem-ho, però més punk actual. Per tant, un tribut ple de primeres figures, m'atreveria a dir, repeteixo, Quicksand, Brutus, Hitless, Horrors, Cool Cave, Igor, rendint tribut i un homenatge a aquest disc de 1998 que va situar el Refused al panorama. Després la cosa ha quedat una miqueta més diluïda, però ningú ens pot treure el que va suposar The Shape of Punk.com.
Bueno, Jordi, jo penso que el primer que hem de fer és que dir a la gent, abans d'escoltar aquest
disc,
és que escoltin l'original.
Sí, sí, per descomptat,
Han d'escoltar primer l'original, llavors, bueno, llavors sabran per on van els tiros, o, bueno, jo t'he dit abans que és que aquell disc és molt especial, i fer una versió d'un disc ho trobo molt, molt agosarat, és molt atrevit,
Ja, és molt atrevit.
Entens? Ara que dius, bueno, tots són... Hi ha bandes de tot aquí, no?
Sí.
Clar, segons quines bandes te diria, clar, és que aquests estan preparats per aquests temes, no? Però, bueno, clar, aquí cada un ha ficat la seva, el seu rotllo, no? I clar, hi ha temes que dius, hòstia, és que clar, tens al cap aquell tema, no? I t'és difícil, clar, si aquell disc és tan especial que t'és difícil sentir alguna molt diferent a allò que sigui. I dius, no és aquesta, vull dir, és una versió, però no és aquesta cançó, és una altra cançó que no té res a veure, saps? Però bueno, d'això es tracta les versions, clar.
Sí, sí.
De fer coses diferents.
Doncs, si et sembla, escoltem-la al The Detroit Rhythm dels Brutus. també perquè els Brutus han tret un single, a veure si el 2025 ens traven alguna cosa nova, que sembla que estaran de gira, i almenys ja us ha fet les dues prèvies necessàries. Primer, escolteu el disc original dels Refuse, i el segon és que una banda bastant inclassificable, però que amb aquest disc es va situar en el panorama musical i ho va fer d'una manera molt i molt potent. Això és Brutus i la seva versió del Deadly Rhythm.
doncs anem a acabar ja com sempre i faig una mica de presentació del que estem escoltant, hem escoltat avui de fons. Doncs bueno, coses bastant novetes, com per exemple això, sigui nova, això que està sonant no és que sigui nou, ni molt, ni molt menys. Són els Smashing Pumpkins amb un disc, no sé si tu, Jordi,
The Thick Gaze,
és un disc del 2007, que bueno, no sé si, doncs m'he ficat a, sí que havia escoltat aquesta cançó, que és el primer single que van treure, que l'havia escoltat amb alguna banda sonora.
Quin tema és, please?
El Doomsday Clock. I va sonar, me penso que dins de la banda sonora dels Transformers. Ah. Diria, no sé si la primera part o la segona part, però amb alguna banda sonora d'aquestes, d'una de les pel·lis, va sonar aquest tema. I bueno, l'he estat escoltant perquè és un tema que, bueno, és un disc que, no?
Aquest ve després,
que no el tenia escoltat.
Ve després de l'Avador i després del...
Sí, ve després, justament, 2007. Ve després. Va, després va passar uns anys, jo penso que va ser aquesta transició de que es va quedar una mica sol el Billy Corgan. Aquí, amb aquest disc, aquí va recuperar la bateria, que havia estat molt temps fora, sí, però el problema és, bueno, amb el grup, bueno, penso que tenia molts problemes amb les drogues i moltes històries, però que aquí va retornar, inclús aquí veig que com a productor estan ell i el Jimmy Chamberlain, i ell, estan els dos produint, però no t'ho perdis, perquè hi ha més productors amb aquest disc. Un que m'ha fet gràcia, perquè inclús va amb la mateixa gràfica de lletra, que es diuen BCGC. Sí, no com els ACF, no? Però, no, BCGC, però la gràfica és la mateixa que el grup, m'ha fet gràcia. Però, i un altre molt important, i que nosaltres coneixem molt bé, i que gràcies a ell, nosaltres hem estat escoltant molts discs d'aquest productor, és el senyor Terry Date.
Terry Date.
També està darrere d'aquesta producció.
Així buscaven...
El 2007, sí,
buscaven tralla, eh?
Sí, perquè...
No vas a buscar el Terry Date perquè sí.
No, aquest disc l'has d'escoltar perquè, sí, de veritat és bastant, bastant guitarrero, com una mica, me recordo una mica als de Infinity Sadness, no? El de Melancholy in Infinity Sadness, Shame's Dream, hi ha unes guitarres bastant potentes. Ja ells venien de dos discos ja més tranquil·lets, dels Machine of Rage i l'altre no sé quin era, l'altre anterior també, que venien així com a més tranquils. I bueno, el 2007, com a que suposo que el de retornar al bateria, no? Va voler tornar una mica a les arrels, no? Aquestes, amb aquestes guitarres tan més agressives.
Sí, sí.
I sí, és un disc molt complet i està molt bé aquest disc. I mira, he trobat aquesta versió en vinil, que no és l'oficial, és una d'aquestes, un oficial, si diuen, perquè la veritat és que no em van treure cap de versió amb oficial amb vinil. Però bueno, pots trobar d'aquestes un oficials que, bueno, està, a vegades l'encertes i està molt bé, i a vegades pots trobar còpies fatal. Però bueno, perquè és això, les masteritzacions dels vinils sempre són diferents i clar, han d'estar preparades. Però bueno, encara si se pot escoltar bastant bé aquest disc. El fake is del Smashing Pumpkins, m'he escoltat un parell de temes. Després també, això que deia, no?, que els maxi singles aquests de 45 polzades, que els trobo a faltar amb aquests surcos tan grans del disc, i que bueno, encara se'n troba algun, com per exemple aquest dels TV on the Radio, d'un single que van treure entremig d'un parell d'àlbums, no sé en quin any va ser això. Bueno, sí, t'ho puc dir, perquè aquí potser trobem la data. A veure.
Quin és?
El 2013, bueno, va ser el 2012 van treure un disc, el 2014 l'altre, entremig van treure aquest single anomenat Mercy. És un tema bestial, potser és dels que més, diria que el que més m'agrada d'Stevie on the Radio. Doncs en versió maxi single, 45,
maxi.
A 45 revolucions, que això és una passada. Això es veia molt d'abans, això ja no es veu ja. Sí, és veritat. Després, aquest grup, que això ho has d'escoltar, no sé si t'has fixat abans, que sonat una cançó d'ells, és el segon disc d'aquesta gent, no sé si són de Madrid o valencians, no sé d'on són, però és una passada. Musicalment, és com una barreja entre Red Hot Chili Peppers, Dream Theater i... Sí, és una algo bestial. Són grans paraules, perquè són uns grans músics i són un trio anomenat Gilipollas.
Gilipo, jazz.
I per què jazz? Fiquen jazz aquí. Perquè es nota molt que a la música tenen aquestes obertures musicals molt jazzístiques, no? I unes amalgames bestials, canvis de ritme entre rock, funky, rock progressiu. O sigui, hi ha una mescla de tot, però tot tan ben mesclat i tan ben executat. I són un trio, Jordi. Has d'escoltar. Bueno, has d'escoltar el primer disc, i aquest segon també, tenen un parell de discos, són bestialíssim. Gilipollas. I aquest segon disc anomenat Progressa Adequadamente. I jo crec que progressa, i tant. I que continuen així. Després, com és? Home, una reedició, Jordi, una reedició que molta gent estava esperant. Els 30 anys del primer disc dels Planetes, el Super 8. Ah. Un gran disc. Per mi, bueno, jo diria que pel millor. Bueno, és el primer que vaig escoltar i penso que em vaig quedar allí. Sí que hi ha algun tema després que és també, però aquest tema, o sigui, aquest disc per mi és essencial dels Planetes, el primer, el Super 8. Hi ha una reedició ara amb els 30 anys, el 30 aniversari d'aquest disc. I després també una gent que també em recorden una mica els Gilipollas, van per aquest pal, són gent, uns anglesos, que com molts grups van començar tocant al carrer. De fet, si mires vídeos al YouTube, n'hi ha molts vídeos d'ells tocant. També són aquests típics músics d'escola que han sortit i que són molt bèsties i que poden recordar una mica els Gilipollas aquests també, perquè tenen un aire així fancorro, canyero, amb això, no? Però no són tan... la música no és tan enriquida com els Gilipollas, però toquen de puta mare i foten un rotllo superbèstia. Tenen uns directes bestials. Això es podeu veure per internet. Ells són els High Fate i s'estrenen. Doncs després d'anar tocant durant 2 anys al carrer, ja han tingut tant èxit que els tios ja estan petant totes les sales i a tot arreu que van estan fent gires ja per tota Europa i han llançat el seu primer disc, com no, aquest Life's Too Fast, i que també m'està escoltant aquí. Mira, i a més tinc una còpia, perquè n'hi ha molt poques.
Signada
per ells, perquè han fet molt poques còpies. Bueno, m'ha costat el meu també, m'ha costat el meu, perquè quan són poques còpies i més firmades
i porten la signatura,
pues costa, però clar,
s'ho fan valdre.
Però sí, però és un gran disc, val la pena.
Déu-n'hi-do, doncs, Déu-n'hi-do. Avui,
sí,
Manu.
Sí, avui molta canya, avui... molta canya avui,
Molta canya i alguna curiositat com la del Stevie Wonder Radio.
Sí, que és de Stevie Wonder Radio, està molt bé aquesta cançó, eh? Bueno, és un maxi single, no?
Perquè ens entenguem, els singles de vinil són aquells petitets de 7 o 12 polzades, i si a més és el maxi single, és el disc normal o la mida de disc normal, però que, com que single només hi ha una sola cançó.
Poden haver, bueno, hi ha una cada cara, poden haver vegades dos cançons per cara, com a molt.
Com que és maxi. Però bé, toquen acabant aquest SM d'avui i ho fem amb, jo m'atreviria a dir, i si no donem un parell de setmanes, un dels discs que crec que estarà en moltes llistes dels millors discos del 2024. Ja us avanço que jo segurament quan fem la recopilació de l'SM Music caurà, perquè els Opeth s'han marcat un discàs espectacular, aquest de Last Will and Testament, un disc conceptual, que això hi ha gent que quan ho sent ja li agafa la picós i no sabent on rascar-se, aquesta història d'aquesta lectura d'un testament d'una família molt adinerada entre les dues guerres mundials i que compta amb dos grans col·laboracions que no són molt cridaneres, però que el disc juguen un paper molt important, són les que escoltarem. No escoltarem com comença la lectura de les últimes voluntats i aquest testament, sinó que ens anirem directament al segon paràgraf. Tot el disc està dividit en paràgraf, no en noms de cançons, perquè es va fent la lectura i apareix i es va descobrint la història fosca d'aquesta família, aquest drama fosc, en el retorn a les veus gruturals del Michael Åkerfeldt. Feia un parell de discos que el senyor Carfel es dedicava a cantar. Grans discos, eh? No ens amaguem. No és pas un detall poc important, però en aquest torna a recuperar la seva versió més doom o més grutural que havia deixat de banda, repeteixo, fa 2 o 3 discos, també per l'edat que té, i sembla doncs que ha tornat aquesta opció. Ell diu en diferents entrevistes que de forma natural, que no ha anat a buscar res, sinó que simplement... la veu grutural que hi ha bé en determinats parts del disc. No és un disc excessivament llarg per ser un disc conceptual, estem parlant del voltant 50 minuts. L'últim tema, que és una típica balada que inclou sempre, crec que és de Song Will Never End, doncs sempre ho trobem en els darrers discs de Opeth, però en aquest cas és un retorn una mica en el que havien estat i un retorn, repeteixo, estem parlant d'un dispositiu, per tant... uns músics mostrant tota la seva potència i especialment, i per això se'l poso, primer havia triat el número, el paràgraf 7, però al final m'he quedat amb el número 2 perquè és on hi ha els dos convidats de luxe, el Ian Anderson, que crec que he dit malament tot el programa, que lideraria en pis, no és Ian Anderson dels Jethro Tull, que parlàvem fa una estoneta, que participa al primer i al segon paràgraf i en algun altre més. És el, centreu la persona que recit, diu, llegeix, perquè ens entenguem el testament, i el Joey Tempest, que pel qui no els sona el nom és el cantant d'Europe i també aporta alguns coros. Aquest és una miqueta més difícil de sentir, heu d'estar molt, molt atents, perquè si entreu uns coros que no els ha gravat el Michael Akerfeld, el cap pensant, a la guitarra, a la veu, el compositor principal dels Opeth. Grandíssim disc per aquest 2024, ara veurem la gira com els hi anirà, una, crec que és el 14è àlbum de la banda, i escolta, un pas de gigant, un retorn una mica a les arrels, tant a nivell de plantejar un disc conceptual com a recuperar la veu grutural, i que està fent les delícies de crítics i de fans. Això és Opeth, això és The Last Will and Testament, aquest és el paràgraf 2 que ens serveix per dir-vos adeu i fins la setmana que ve, i sobretot, bona fira.
Gràcies Jordi, ens tornem a trobar aquí la setmana que ve, dissabte que ve, amb l'SIM Music. Bon cap de setmana, i com diu Jordi, bona fira.
Of her dreams, and on them.